Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Gairebé dos minuts que passen de dos quarts de quatre de la tarda i com cada dimecres ens agrada investigar i aprendre coses sobre la natura, els animalons, sobre nosaltres mateixos i sobre cada petit organisme. Per tant, és hora d'obrir aquest capó i ens endinsem de ple a la neurociència. Sí, avui volem aprendre sobre el comportament humà i sobre la música. I és que, de segur que aquest estiu heu sentit a parlar de la gran quantitat de persones que es van intentar aconseguir fer-se amb una entrada pel concert de Barcelona de la banda britànica, liderada per Chris Martin, Coldplay. Tot i que encara queden 8 mesos, s'han hagut de programar fins a 4 dates per poder respondre a la brutal demanda. De fet, s'han venut més de 200.000 entrades en un temps rècord, segons declarava Live Nation als mitjans. Per parlar-ne d'aquest fenomen, per entendre per què passen coses com aquestes, o com actuem perquè passin coses com aquestes, ja tenim amb nosaltres el doctor David Bueno. Ell és doctor en biologia i professor i investigador de la secció de genètica biomèdica evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona, director de la càtedra de neuroeducació de la Universitat de Barcelona, i de fet és aquesta la primera càtedra de tot el món que es dedica exclusivament a aquesta temàtica. Bueno, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha un article que llegíem avui preparant una entrevista com aquesta que ens deia que aquesta cançó que estem escoltant, aquest Viva la Vida de Coldplay, va molt bé per llevar-se amb molta energia i per enfrontar-se a tots els reptes que venen dia rere dia, no? Per què ens passa això amb una cançó determinada?
Mira, hi ha molts motius. N'hi ha uns, anava a dir, purament musicals, que tenen relació també amb el cervell. A veure, pensem que la música la captem amb les oïdes, que envien un senyal al cervell, que el cervell ho interpreta, ho integra, per tant, parlar de música és parlar de cervell.
Clar, jo escolto aquesta cançó i el primer que em ve al cap són les 6 copes del Barça, també ho dic. Això em motiva molt a mi.
Doncs jo això no ho tenia present, entre altres coses, perquè el futbol no em motiva gaire, no? Però aquest és un altre dels motius. Un és aquest, és la música per si mateixa activa sempre el sistema emocional. Uh-huh. I segons com sigui el ritme, segons com siguin les notes, segons com siguin els acords, activa el sistema emocional d'una manera o d'una altra. Una música molt agressiva no l'activa de la mateixa manera que una música tranquil·la, però no excessivament tranquil·la. Val. Aquesta cançó de Coldplay és tranquil·la, és suau, sí, però no t'adorms. Té un to. Sí. Clar, per això, segons aquest estudi que van fer, diuen que va molt bé per despertar-se o que molta gent la prefereix a l'hora de llevar-se al matí. Aquest és un aspecte. Però després n'hi ha un altre, que és amb quin tipus de música ens hem criat, ens hem educat, hem crescut nosaltres. Perquè hi ha un moment de la vida que és crucial per la música, que és l'adolescència.
Sí.
L'adolescència és una època d'hiperreactivitat emocional i la música sempre activa el sistema emocional del cervell. Aquelles músiques, aquells ritmes, aquells grups que escoltàvem d'adolescència deixen molta més empremta que els que hem escoltat a qualsevol altre moment de la vida. Per això moltes vegades, per exemple, jo fa uns anys vaig anar a veure Status Quo, que van tocar al Liceu,
sí,
i dius, tots eren gent de la meva edat, perquè en aquell moment, quan ells estaven a dalt de totes les llistes musicals, érem adolescents nosaltres.
Clar, això m'ha passat a mi també, eh? No ens hem d'estranyar, doncs, si anem a veure un concert d'algun grup que ens va marcar molt, això, als 15, 16 anys, i hi anem i ens trobem una mica com fora de context. És normal que ens trobem fora de context.
Ens trobem fora de context, però la major part de gent que hi van són de la...
Sí, són d'aquesta generació. Sí.
És com quan toquen els Rollins o el Roger Waters que va tocar o va tocar fa... Aquest no vaig... Per les dates no em anava bé, però també hagués dit, ostres, jo... Pink Floyd. Vale. És la meva època.
Un dels grans. Esclar, ara li preguntava per aquesta música que escoltàvem de Coldplay. Segur, que més d'un oient que ens escolta ara mateix la té com a despertador. I si no, se la posarà a partir d'ara perquè sap que va molt bé per despertar-se. Ara bé, com reacciona el cervell a l'hora d'escoltar-la en directe, és a dir, a l'hora d'anar a un concert que ens agrada.
No té res a veure. Però sí que té a veure. Segueix sent la mateixa cançó, però és molt diferent.
L'emoció és diferent, eh?
És molt diferent. L'experiència és molt més immersiva. Entre altres coses, perquè nosaltres rebem informacions de l'entorn per tots els sentits. Clar, quan escoltem una cançó, amb els cascs posats o a casa asseguts, bàsicament és oïda. En un concert, tens la vista, tens tot l'espectacle musical, tens la interacció amb les altres persones, tens una sèrie d'emocions compartides amb el teu entorn, que el que fan és potenciar i enriquir el teu propi estat emocional. Tens el tacte, tens la sensació, fa calor, fa fred, estàs suant. A casa, normalment, si sues, poses l'aire condicionat i després et poses la calefacció. Per tant, tots aquests aspectes sensorials que van lligats a l'experiència del moment, quan l'escoltes per tu mateix, no els tens. En canvi, quan estàs en un concert, és molt, molt més ric. Balles, potser. Per tant, tens tota la part de moviment del cos. A casa també pots ballar, però moltes vegades no ho fas.
Allò de dir que resumim molt, no és el mateix.
No és el mateix. I hi ha molts grups que en directe emocionen molt, t'impliques molt amb la seva música, i quan ho escoltes a través d'una plataforma, no t'emocionen o no t'impliques de la mateixa manera.
Esclar, ara parlàvem, per exemple, de Coldplay, que ha vengut aquesta borrada, 200.000 entrades i amb un temps rècord. Podríem parlar de Bruce Springsteen, que és un altre fenomen quan ve a Barcelona. Podríem parlar d'Elton John, que és un altre fenomen quan ve a Barcelona. Per què passa això? Per què tots de com necessitem aquella entrada per anar-ho a veure, col·lapsem tots els webs? És a dir, sabem que podem fer-ho més espaiat, i si ho féssim més espaiat, la cosa aniria millor, no es col·lapsaria el web, però no ho fem. Tots volem l'entrada a aquella hora, a l'hora que surt.
Per si un cas. Sí, clar, a veure, hi ha molta gent que està esperant que arribin i fan relativament pocs concerts per Europa. Hi ha gent que ve d'altres països, de lluny, simplement perquè els vol escoltar i que es gastaran els diners no només del concert, sinó del viatge, del desplaçament, de l'hotel, simplement per escoltar-los. Clar, tu saps que si arribes tard, et quedes sense entrada. Al principi no saps que oferiran 4 concerts. Al principi n'hi ha un o dos de programats i els amplien quan veuen que realment la cosa dona de sí, no? I però aquest efecte crida és molt important quan amb el teu cercle d'amics, d'amistats, que normalment comparteixes afinitat musical, veus que tots hi volen anar i ja planeges, anirem tots junts, però al mateix temps això t'activa dient, ep, que no em quedi jo sense.
Ja no sé si ho podríem comparar allò de les sèries, ho parlàvem el divendres passat, amb Sergi Rodrigo, que ja entén molt de cinema. Precisament l'efecte crida de les sèries passa una mica el mateix, que si no miro aquella sèrie que està mirant tothom, em sento com desplaçat del grup.
Sí, sí. De fet, moltes d'aquestes sèries o moltes d'aquestes modes es basen en això, en fer-te sentir que si no ho segueixes et sentiràs desplaçat. Jo recordo quan feien Joc de Trons, jo no l'he vist mai, no m'ha cridat mai l'atenció, però estar amb amics, ells parlant, i jo totalment, bueno, a la meva, pensant en les coses, ja acabaran, ja parlarem d'una altra cosa, perquè realment et desplaces, però juguen, clar.
No? Parlàvem de per què passa això de l'efecte crida amb les entrades, perquè tothom les vol de cop. Nosaltres que no hi entenem gaire de ciència, és per això que hem convidat el doctor David bueno, als estudis de Ràdio Estel, sí que tinc un equip que és veritat, que s'informa moltíssim i llegeix moltíssim sobre la qüestió abans de que vinguin els convidats, i hem trobat que existeix un síndrome que es diu la síndrome de la FOMO, que és un acrònim anglès que significa por de perdre's alguna cosa. Precisament el que ens passa és aquest efecte?
És un dels possibles motius, sí. I això té a veure amb la vida social de les persones. A veure, som una espècie social, sobrevivim perquè vivim en societat, el viure en societat s'ha convertit en part de la nostra supervivència com a individus, i l'aprofitar les circumstàncies del moment és el que ens dona aquesta extra de comoditat, de viure bé. En biologia en diem extra de supervivència. I això implica protegir-te de les amenaces, però aprofitar totes les oportunitats que se't presentin. I estem pendents de qualsevol cosa que passi, estem mirant al nostre costat les modes, les modes de roba es basen en això. Fas una campanya brutal veient una sèrie de persones amb un tipus de vestit i el primer que penses és, si aquest any, aquesta primavera o aquesta tardor no vaig vestit d'aquesta manera, quedaré al marge.
Sí, sí,
i ho fem.
Estem parlant dels fenòmens que ens passa relatiu a la música, i a un altre fenomen molt més que conegut, que és el fenomen fan. A mi em pot agradar algun artista, em pot agradar algun tipus de cançó, però hi ha el fenomen fan que li agrada tot d'aquell artista, li agrada molt aquell artista, la música pot arribar a generar addicció?
A veure, tot pot arribar a generar addicció. Som una espècie biològica, ja em poseu, soc biòleg i parlo, no dic persones, dic som una espècie biològica molt propensa a les addiccions, perquè justament la vida social i la vida en parella dins del cervell és una addicció. Vale? El mecanisme neuronal i bioquímic que ens permet estar anys al costat d'una mateixa persona és exactament el mateix mecanisme que es desencadena davant de qualsevol addicció. Per tant, som propensos a això. La música no genera addiccions especialment, anava a dir, patològiques, com pot ser una droga. Vale? Igual que l'amor tampoc no és una addicció patològica, és una addicció preciosa, no? Però la música pot arribar a generar en algunes persones aquesta sensació d'incomoditat, sobretot quan es perden el concert que tant esperaven anar. Aquests fans tan recalcitrants que no poden anar i s'han quedat sense entrada, o aquell dia tenien un altre compromís, i gairebé sembla que se'ls acaba el món. És aquesta addicció. El que passa és que és més fàcilment reconduïble per tu mateix que altres addiccions s'acosten molt més de deixar.
Una addicció que seria bon costum, també, escoltar música. Quin paper pot tenir la música en el benestar del dia a dia?
Té un paper fonamental. Bàsicament perquè ajuda a equilibrar les nostres emocions. El que deia abans, vull dir, apel·la a molts sistemes del cervell, també als racionals, per descomptat, però sempre s'activa la zona emocional. I les emocions és el que ens mantenen equilibrats durant el dia.
Quan parlem d'emoció, entenc que també parlem del record, eh?
També, clar, el record emocional. Sí. Doncs quan nosaltres a vegades estem una mica, bueno, tristos, aquest dia, avui no m'he llevat massa de bon humor, a vegades escoltem música més nostàlgica, però això el que fa és donar-nos una sensació de no estic sol amb aquest sentiment, amb aquesta emoció, que potser en aquest moment no em fa sentir massa gust, però no em sento sol perquè és una música que tu saps que comparteixes amb molta altra gent, encara que estigui sol en aquell moment escoltant-la. O al revés, avui no... doncs escolta una música canyera, una música en marxa, amb ritme, i ens animem.
Podríem dir, per tant, que la música, en cert sentit, és terapèutica? És a dir, allò que es diu molt, la música cura, però realment és així?
A veure, curar, no cura. A veure, el que sí que passa és que ajuda a superar moltes situacions difícils. I tu, una persona que tingui una malaltia, li poses música i no es curarà amb la música, però sí que ajuda. S'ha vist, per exemple, que l'estat d'ànim, les persones que estan hospitalitzades, l'estat d'ànim accelera el procés de recuperació de qualsevol malaltia.
Qualsevol persona, eh? Ho dic perquè ara, quan li deia si la música cura, no em referia tant a una persona que pugui tenir una malaltia física, jo què sé, posem-li nom i deixem-nos de tabús. Un càncer, per exemple, és evident que el que cura el càncer sol ser la quimioteràpia i tots els tractaments que s'hi fan, sinó també una persona amb malalties mentals. Per exemple, una persona depressiva?
La música la pot ajudar molt. Però és que el malalt de càncer també. És a dir, no es curarà amb la música, però si els dies que ha d'estar hospitalitzat perquè està rebent el tractament té un ambient musical adequat al seu voltant, superarà amb més facilitat el malestar del moment. No es curarà, però se sentirà més a gust. I amb qualsevol trastorn mental, doncs, per descomptat que pot ajudar. Fixa't que dic pot ajudar.
Pot ajudar, sí. Ens parlava de l'adolescència, de la importància de la música en l'adolescència. Deixi'm preguntar-li per les diferents etapes de la vida. Ho dic perquè m'ho deia el doctor en entrar en aquest estudi, que em deia, tutegem. Doncs, David, deixa'm preguntar-te, per exemple, com d'important és la música a la infantesa?
És molt important. És important a qualsevol etapa de la vida, no?
O què ens provoca, vaja?
Mira, a la infantesa, a veure, la música és una de les activitats que activa més zones del cervell simultàniament i que incrementa més el que s'anomena plasticitat neuronal. És la capacitat que tenen les neurones de fer connexions noves, i és en aquestes connexions noves on anem amagatzemant els records, les experiències, els aprenentatges. S'ha vist que amb infants el fet de treballar al voltant de la música, no vol dir sempre estar no vol dir sempre estar escoltant música, eh? Però sí que incorporar moments musicals en el seu dia incrementa aquesta plasticitat. I això fa que la resta de coses que facin les puguin assimilar millor.
Parlàvem de la infantesa, de l'adolescència n'hem parlat, però sí que m'agradaria tornar-ne a parlar, perquè és evident que hi ha molts, ho veiem cada dia, hi ha molts adolescents que van pel carrer amb aquests auriculars grossos, que semblen que facin ràdio també, amb música a molt volum, suposo, com per viure-la molt intensament. Això, però, també pot tenir efectes negatius, entenc.
A veure, la música a molt volum té efectes negatius, primer sobre el timpà i tot el sistema de transmissió del so que té la oïda, i després sobre el cervell, que la música molt intensa el que fa és generar sensacions d'estrès.
Bona aquesta.
D'alarma. Vale? Nosaltres tenim uns llindars de música.
Encara que sigui música tranquil·la?
Encara que sigui música tranquil·la. Clar, una música estrident, heavy metal,
sí,
activarà més sistemes d'estrès i d'alarma que escoltar una balada, però si és amb molt volum, igualment se'ns activarà. Bàsicament, a veure, pensem que nosaltres som una espècie molt primitiva. Vull dir, a veure, entenem-nos.
Evolucionada, però...
Sí, molt evolucionat, però el nostre cervell es va formar en el paleolític, i no ha canviat des d'aleshores, o no ha canviat significativament. En el paleolític es vivia com a caçadors i recol·lectors, passejant, caminant pels boscos, per les estepes, per les praderies i per la sabana, a la recerca de menjar. Clar, quins sons són els naturals? El cant de l'ocell, el salt d'aigua, el so del vent entre les branques. Aquest és el so, aquests són els sons, el volum de sons, que el nostre cervell processa de forma tranquil·la i adequada. El tro, com el que va fer ahir la nit, que va estar tronant, ens desperten. Ostres, què passa? Perquè és un so massa estrident que pot implicar alguna possible amenaça. Clar, el moment en què estem sentint música a un volum molt alt, el cervell reacciona d'aquesta manera, perquè no és la forma com, de manera biològica, està esperant rebre sons d'un entorn raonablement tranquil, confortable i segur.
De seguida et pregunto per més etapes de la vida. Avui estem parlant amb el doctor David Bueno, professor i investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en genètica, neurociència i biologia del desenvolupament. Però ens deies, David, la música amb molt volum ens genera estrès, com passa, per exemple, i ho deies, amb el heavy metal, que ens genera estrès. Aleshores, per què hi ha gent que li agrada el heavy metal? Hi ha gent que li agrada l'estrès?
No necessàriament. A mi m'agrada el heavy metal. Per tant, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Jo sovint...
David, t'agrada l'estrès?
No, l'estrès no. Però, escoltat a un volum adequat, i en el meu cas, no amb cascs posats, sinó a una certa distància, és una música que em recorda la meva adolescència. I em fa sentir còmode, em fa sentir a gust. Jo tinc molt bon record a la meva adolescència. També en tinc algun de dolent com tothom, no? Però em fa sentir amb aquella comoditat, amb aquella energia. Els adolescents es volen menjar el món. També tenen moments de molta por del futur, de què passarà, perquè no saben com serà el seu futur, però tenen un gran desig, una gran motivació de sortir endavant, de menjar-se el món. I escoltar la música de l'adolescència fa que revisquis això. Doncs en el meu cas és el rock and roll, el heavy metal, aquest tipus de música. Clar, genera estrès. Probablement incrementa adrenalina, que és una de les hormones associades a l'activitat. Però l'hormona associada a l'estrès és el cortisol. Si tu augmentes adrenalina a través de la música, però no arribes al llindar de l'estrès, el que fas és activar-te.
Va. Et volia preguntar també per de la maduresa, però crec que també n'estem parlant. És precisament la maduresa quan ens posem aquesta música que ens recorda el que un dia vam ser? O el que volíem haver estat?
Ho podem fer qualsevol moment, però jo penso que sí, que amb la maduresa tenim més tendència. Tenim molta més vida viscuda i ens agrada també molt més recordar el que vam ser, el que volíem haver estat i el que som, realment. Però sempre anem incorporant,
Sí,
nous ritmes, noves músiques, noves cançons, sempre ho anem incorporant. El nostre cervell és molt curiós i, per tant, qualsevol cosa que sorgeixi que ens cridi l'atenció, la incorporem.
No, ara deies, el fenomen és curiós. A cada frase que ens diu el David Bueno, que ens acompanya avui a Radio Estel, a mi em sorgeixen com mil preguntes més. Per exemple, ara ens deia, el cervell és molt curiós. No sé si una forma, per exemple, de saber que el cervell és molt curiós és quan, en una pel·lícula, sona aquella banda sonora misteriosa, de por, aquell no hi vagis cap allà, no hi vagis cap allà, però hi vull anar a la vegada, no?
De fet, les pel·lícules juguen moltíssim amb la música, sí, ja ho sabem, però des de sempre, bueno, quan el cinema era mut, no, però des que es va incorporar el so al cinema, han jugat moltíssim els directors a través dels compositors en generar aquestes sensacions d'ansietat, de pau, bueno, hi ha una sèrie d'acords que el que generen és, a través del sistema emocional, de l'amígdala del cervell, de zona emocional, generen, doncs, estrès, ansietat...
Això està estudiat,
o... Sí, està molt ben estudiat i molt ben conegut. O generen, al contrari, pau... I per això hi ha alguns directors que juguen a fer el contrari. Que et posen una escena que sembla romàntica amb una música que et genera inquietud. I això... costa molt de portar. I hi ha hagut alguns directors que han sigut molt hàbils fent aquestes coses, perquè són aquelles pel·lícules que recordes per la sensació incòmoda que t'han generat.
Finalment, ens queda la bellesa. Clar, jo quan ara ens deies, David, que la maduresa ens aboca una mica a la nostàlgia del que volíem haver estat, jo també pensava en la bellesa, no? També és així? També volem buscar aquesta nostàlgia en la música?
També. I tenim també tendència a escoltar la música de quan érem joves. Clar, joves. Quan tens...
M'estic imaginant el doctor Bueno escoltant heavy metal amb 90 anys,
Home, m'encantaria. Però clar, no, però és que, a veure, el concepte de joventut és molt relatiu. Quan tens 40 anys, la joventut se t'acabava als 27.
Sí.
Quan en tens 50 i tants com tinc jo, per mi la joventut s'acabava als 40. Per tant, has incorporat noves músiques.
Sí.
Quan en tens 90, potser la joventut penses, no, jo als 60 encara era jove, i incorpores músiques de quan tenia 60 anys.
També és veritat.
La joventut és molt elàstica.
També és veritat. El doctor David Bueno, que avui, a més, ens queden pocs minuts i volia parlar-ne també de tot plegat amb ell, ens presenta avui un llibre que acaba de sortir nou de trinca, de fet, la setmana passada, a partir de la setmana passada, ja el podeu trobar a les llibreries. Emocions a dojo, quina aventura, guia pràctica per viure les emocions amb el cor i el cervell, de Bindi Books, amb il·lustracions de Quim Amate, i un llibre que has fet amb Maria Tricas. De què ens parles en aquest llibre?
Mira, és un llibre destinat a preadolescents, i el que expliquem amb la Maria és la meva esposa. M'agrada dir-ho, perquè portem més de 30 anys junts i, per tant, doncs, ens agrada molt col·laborar amb aquests projectes, no? El que expliquem és, en els preadolescents, què són les emocions, però sobretot des d'un punt de vista molt vivencial. Per què és important viure i gaudir de les emocions i no amagar-les? Hi ha emocions que ens fan sentir bé, l'alegria, la sorpresa, l'amor, i n'hi ha que ens fan sentir molt incòmodes, la por, la ira, el fàstic, però totes són importants.
Hem d'aprendre a conviure amb elles, també?
Hem de conviure amb elles. Per tant, n'hem d'aprendre, perquè és que hi convivim tota la nostra vida. I el fet d'aprendre a conviure amb elles fa que les portem molt millor. Fa que aquelles que siguin positives no les portem massa enllà, perquè aleshores també podem caure en un cercle viciós de negativitat, i aquelles que són més negatives, un sentiment més incòmode, bueno, que en tanquem perquè ens serveixen, perquè són útils, són necessàries. I entendre que les podem gestionar, però que per gestionar-les ens cal sobretot pensar-hi, comunicar-les, expressar-les, no quedar-te-les per tu mateix. I ho dediquem, aquest llibre, als preadolescents, perquè justament a l'adolescència és quan totes les emocions esclaten amb més força. I una mica perquè sàpiguen que a l'adolescència els hi esclataran. Passa a tothom i no els ha de fer por.
Ara ens deies, no les amaguem per nosaltres mateixos, les emocions. Què passa si ens les amaguem?
Doncs se queden tancades a dins i després ens acaben fent mal. L'alegria, per exemple, és una emoció que transmet confiança. Si jo transmeto alegria, estic aconseguint que el meu entorn confiï més en mi i jo confiaré més en ell. I això farà que els llaços socials se'ns enforteixin I això és bo per tothom. Si jo me la quedo per mi, no arribaré enlloc. La por. Si jo tinc por i me la quedo per mi, a poc em puc anar tancant en mi mateix. La por és una emoció que ens permet protegir-nos d'una amenaça i fa que ens amaguem o fugim. Si me la quedo per mi, puc amagar-me massa, puc fugir massa. Fugir dins de mi mateix. I això ens porta cap a la tristesa, l'ansietat, la depressió. Per tant, expliquem-ho, portem-la en fora.
Deia, ens queden molts pocs minuts, però sí que volia preguntar-te en referent a tot plegat, perquè cada curs, com saps, David, parlem d'educació a tots els mitjans, de si s'ha canviat el pla educatiu, si no s'ha canviat el pla educatiu, i preguntem poc, crec, si ens falta educació emocional.
Ens en falta, seguríssim, seguríssim. Els nous plans educatius amplien tot el que és educació emocional. Penso que anem en la bona direcció. Encara hauríem de fer un pas més, però estem avançant en la bona direcció. Bàsicament, l'educació emocional el que fa és que tot allò que tu fas a les aules, a casa, al carrer, et tingui un impacte molt més eficient, molt més favorable, i sobretot que a la llarga puguis continuar creixent.
Si teniu fills preadolescents, nets preadolescents, cosins preadolescents, més igual, Emocions a Dojo, Quina aventura, val molt la pena, un llibre de David Bueno, jo ho diré bé, i Maria Triques, amb il·lustracions de Quim Amaté. Doctor David Bueno, professor investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en genètica, neurociència i biologia del desenvolupament. Moltíssimes gràcies per ser avui a Ràdio Estel.
Un plaer.
Que vagi bé, una abraçada.